De salut a l'Artur Ramon. Què tal, Artur?
Hola, Josep.
Els nostres oients envien també els seus missatges avui per recordar-nos les pel·lícules, per exemple, que els van impactar, de Kirk Douglas, que ens ha deixat aquesta matinada, de 103 anys. I una d'elles sobre la figura de Van Gogh.
Sí, és una de les grans interpretacions de Kirk Douglas i possiblement de les millors. La de William Dafoe també és molt bona, però aquella El loco del pelo rojo,
que va ser candidat a l'Oscar, que no li van donar, que perquè no va ser tres vegades candidat i al final li van concedir només a títol honorífic quan l'any 96, em sembla que era, no?
Jo ahir estava llegint un llibre de l'any 90, que són una sèrie d'escriptors que parlen sobre grans divas de Hollywood, i crec que era Cabrera Infante, que deia, a l'any 90, diu, uno de los pocos que aún queda vivo es Kirk Douglas, i vaig pensar... Quina...
Doncs avui ja la nostra audiència s'ha recordat, sí, encara queda Olivia de Havilland, sí, queda Olivia de Havilland, però com diu avui la premsa nord-americana, que aquesta sí que ha estat capaç de reaccionar més a temps per una qüestió purament de proximitat i diferència horària, amb Kirk Douglas se'n va la darrera gran llegenda del Hollywood més espectacular.
A Ser Catalunya, aquí amb Josep Cuní.
Quan vagis a comprar els mobles, tingues en compte les 4 B's. Bo, bonic, barat i boom! Mobles Boom. Especialistes en mobles juvenils, matalassos, sofàs i dormitoris. I, com sempre, el millor preu. Això segur. Troba'ns a la nostra botiga més propera o entra al web mueblesboom.com.
Barcelona perd el nord. Museus, les sorolloses polèmiques al voltant del Macba i de l'Hermitage qüestionen el projecte cultural i museístic de la capital catalana. Edició avui del Quadern en català del diari El País. Aquesta és la polèmica ja plantejada prèviament en aquest programa per al propi Artur Ramon, que ara hi aprofundeix.
6 mesos gratis. No cal afegir-hi res més. Bé, aprofito que em sobra temps per felicitar la meva germana, que és el seu sant. Línia Directa se supera. 6 mesos gratis a la teva assegurança de cotxe. 902-123-123. Consulta les condicions a liniadirecta.com.
Veig que segueixen la teva estela, no?
Doncs sí, perquè saps què passa? Que els museus a Barcelona estan quasi tan ben gestionats com el Barça. És a dir, un despropòsit...
Ho dius avui. Ho dius avui.
Un despropòsit darrere un altre. És a dir, és de manual. És com gestionar pitjor les coses. És quasi impossible, perquè no, el problema és que no hi ha una política estructural, una política més a llarg plaç del que es vol fer amb la ciutat, quin model es vol. Hi ha molts models, triar-ne un i anar en una direcció. Aquí es va a Salto de Mata, aquí desvestim museus que existien. Ara recordo, per exemple, el museu a la Fundació Barbier Müller, te'n recordes, d'art precolombí, que la van convertir...
Del Picasso, no?
Exacte, davant del Picasso, la van convertir en una mena de museu de les ciències del món, imitant el Quebrant-Li, però sense els continguts del Quebrant-Li. Recordo el museu meravellós que hi havia de ceràmica a Pedralbes, que era una gran col·lecció de ceràmica que, quan es munta el Museu del Disseny, el Hub, acaba sent una vitrina, es redueix en una vitrina i tota la resta de les col·leccions passen als magatzems. Hem tingut la política de l'Hermitage, hi ha la polèmica constant del Macba, la manca de recursos del MNAC, què es fa amb els pavellons que hi ha a sota el MNAC, que es promet que aviat acabaran 100 pavellons per exposicions.
Però això, jo era petit i ja ho deien.
Fa 20 anys que es parla d'això i no es concreta. És a dir, és tot un desgavell, una política desnortada.
Però per què no s'hi posa fi aquest desgavell?
Doncs mira,
a qui correspondria?
Hi ha diverses causes. La primera d'elles és que algunes de les institucions, de les institucions museístiques estan compartides. Això és fatal. És allò de quan hi ha dos o tres
administracions,
com passa al MNAC, doncs per qüestions polítiques, ara, per exemple, l'Estat...
Sí, per això hauria d'estar al marge dels interessos partidistes, però... o no? O sigui, a veure, és que hi ha una cosa que no acabo d'entendre. Hi pot haver lectures partidistes de com gestionar un museu?
Doncs sí, Josep, perquè la cultura s'utilitza de manera partidista. És a dir, la cultura...
Sí, però com gestionar un museu, en fi, deu estar catalogat a nivell internacional com a gestionar un museu,
sí,
no?
Sí, però si tu, per exemple, en el cas concret del MNAC que parlàvem, si tu tens 3 administracions i una d'elles és l'Estat, i en els últims anys, diguéssim des de 2010-12, amb l'Estat tens una confrontació, l'Estat no et recolza com et recolzava, l'Estat no posa els recursos que t'havia de posar, quan compren obra no te la cedeixen, etc, etc, etc. Si a més tens dues administracions com l'Ajuntament i la Generalitat que també hi ha moments que han estat enfrontades, doncs no hi ha un consens en la gestió del museu. Això és un problema. Això no passa, per exemple, al Picasso, que és un museu municipal. Hi ha una sola administració. I, a més, té prou recursos perquè té cues
de
visitants que ja nodreixen, diguéssim, el pressupost.
I tot això s'hi afegeix la polèmica sobre l'Hermitage, de la que ja en parlàvem la setmana passada. Hi ha un article avui també en aquest especial del Quadern del País del Josep Ramoneda, com ens feia el comentari la setmana passada, dient que es necessita models i no còpies i que no calia l'Hermitage, perquè en definitiva tu també vas coincidir, ens volien portar bé una mena de franquícia sense cap gran més interès que l'Hermitage de Moscou decidir què podíem veure i quan ho volíem veure.
Exacte, com ha passat a altres ciutats com Amsterdam, que aquest model s'ha vist que no funciona. Però és que Barcelona ho repeteix molt sovint perquè té una certa vocació de ciutat de províncies. És a dir, quan CaixaForum el que fa és aquests acords amb el Louvre i amb el Prado, les exposicions que venen aquí no són les grans obres mestres del Louvre o del Prado o del British. Et porten les obres que tenen els magatzems i que no volen exposar.
Però és interessant en aquest quadern veure com hi ha la doble columna. El Josep Ramoneda, que citava ara amb una posició crítica amb el que pretenia l'Hermitage, i a l'altra banda, el seu amic Ferran Mascarell, que va ser qui va signar a Moscou el 2012 aquest conveni per permetre que l'Hermitage vingués a Barcelona.
Sí.
I que ara diu, entre d'altres coses, que hi ha uns apriorismes ideològics que semblen haver predeterminat la decisió.
Aquí està parlant de l'Ajuntament i de la posició dels comuns, que ja sabem que no és de gran sensibilitat cap als temes museístics, és a dir, ho demostren en la gestió que han fet els últims temps. És un ajuntament, un consistori que té una gran càrrega i marca social, que està molt bé, però que no s'ocupa d'aquests temes de cultura.
Amb això que estàs dient, que si l'Hermitage, més que el llegat dels arts, hagués estat el llegat de la Revolució d'Octubre, s'ho mirarien d'una altra manera?
Doncs possiblement sí. És a dir, però no només és això, és aquesta idea de que tot això dels museus i de l'art és luxe, i per tant no se l'ha de recolzar entenent que això, quan és patrimoni, quan és cultura. És a dir, el gran problema és, jo crec, com deia a l'inici, estructural, i saber què volem fer, com dotem a les nostres institucions de recursos per no només mantenir-se, sinó per poder adquirir, per poder ser cada vegada més fortes. Pensa que el nivell de tant % de població de Barcelona que estan en els museus cau dramàticament. Els últims anys ja està per sota el 14%. Barcelonins, és a dir, la majoria, el 80 i escaig, són estrangers. La gent de Barcelona no li interessen els museus, perquè segurament les propostes dels museus no els estimula a visitar-los.
Deu ser un peix que es mossega la cua, no?
Clar, però és que llavors...
Perquè, en canvi, quan hi ha propostes realment atractives...
La gent hi va.
Per descomptat, i el Manac això ho ha viscut.
Clar, quan es va fer, per exemple, l'exposició a Caravaggio, hi havia cues, quan es va fer el propi Sorolla hi havia cues, però quants anys fa que no es fan aquestes exposicions? Quines exposicions es fan ara? Les petites exposicions que es poden fer amb uns pressupostos retalladíssims. El Manac, ja ho hem dit altres vegades, té 1 milió d'euros per cobrir exposicions, per cobrir tots els extres, per adquisicions. Manac no pot comprar res. Perquè amb 1 milió d'euros, com fas exposicions, compres? És impossible.
Totes aquelles persones que vulguin complementar el que l'Artur Ramon ja fa temps que ens diu en aquest programa, avui, Quadern del País, Museus Barcelona, perd el nord. I el jutge corregeix la sentència de Jaime Botín pel contrabando d'un Picasso i amplia la pena de presó a 3 anys. A més, puja la multa al banquer de 52 a 91 milions d'euros. I és que treure una obra il·legalment d'un país és un delicte no greu, molt greu.
Això la gent ho hauria de saber. Molta gent no ho sap. Si tu tens una obra que té més de 100 anys, recordem-ho, ha de tenir més de 100 anys, i en aquest cas és un Picasso cap de dona pintat a Gósol al 1906, per tant té més de 100 anys, has de demanar un permís d'exportació. Què passa? Aquest senyor demana el permís a l'any 2012 perquè el vol subhastar a través de Christie's i el Ministeri el declara inexportable per l'alt valor artístic que té. És a dir, no hi ha obres d'aquest període, que és el període, diguéssim, precursor del que seran les Demoiselles d'Avinyó. Per tant, li deneguen el permís i llavors jo no sé si és ell mateix o mal assessorat que decideix agafar i posar el quadre en el seu vaixell i portar-lo cap a un port francès i d'allà intentar-lo enviar a Ginebra, tenir-lo a Port Franc un temps per poder-lo acabar venent. Aquesta, clar, és una falta gravíssima, o sigui, és penal, perquè la llei què diu quan passa això? I clar, te l'incauten. Què passa? Doncs això, el primer, que la peça ja no és teva, la peça passa a ser de l'estat espanyol, anirà dipositada, ja està dipositada al Museu Reina Sofia, però aquí no s'acaba l'assumpte. Primer, hi ha una sentència que se li demanen 52,4 milions i 18 mesos de presó. I ara, amb la pressió de la Fiscalia, i perquè també és qui és, tornem al mateix tema, ric igual a criminal, doncs 91,7 milions i 3 anys. És a dir, i a més, Josep, és que el que és més fort de tot plegat és que això s'ho hagués pogut estalviar perfectament, perquè aquesta obra ell l'adquireix a Londres el 1977. Per tant, no ha estat mai dins del patrimoni espanyol, però quin fallo fa? Ell la importa, però cada 10 anys has de renovar la importació. I això és el que no fa. El no renovar la importació passa a ser patrimoni espanyol. Clar, la llei de patrimoni és una llei de l'any 85, és una llei arbitrària, és una llei opaca, és una llei que s'hauria de modificar, perquè això a mi em sembla un despropòsit.
Però tu has dit que la volia subhastar a través de Christie's, sí. Per això se l'emporta a Londres.
Sí, demana el permís.
D'acord.
Que li deneguen.
Si l'hagués volgut subhastar o l'hagués pogut subhastar a través de l'equivalent de Christie's a Espanya, que no sé ni si existeix,
sí,
hagués passat exactament el mateix o no?
Sí, però llavors
tens... La podia subhastar o no la podia subhastar?
La podria subhastar dins del territori espanyol. La pots vendre dins del territori espanyol, però aquesta llei és molt perversa. Perquè aquesta llei és com si juguessis a futbol i tu fessis de jugador i d'àrbitre. Perquè què et diu la llei? Diu, vostè no la pot exportar, l'ha de vendre a Espanya. Però què passa a Espanya? Que es devalua amb un 50, un 60%. És a dir, aquesta obra posa que valgui 10 milions d'euros, a Espanya no la pots vendre ni per pràcticament per la meitat.
Perquè limita, evidentment...
La demanda.
La demanda.
És un joc
d'oferta
i demanda. Perquè
després qui el compri, encara que sigui un xeic àrab, tampoc se la podria emportar.
A no ser que tingui una residència a Espanya i no la mogui mai d'Espanya. És aquest el problema. Recordes quan parlàvem del Botticelli als Cambó?
Sí.
És exactament el mateix. La diferència és que la família Cambó va demanar un permís temporal per exhibir-la i retornar-la a Espanya. Però si la família Cambó hagués posat el Botticelli en un vaixell i l'haguessin incautat, hagués passat exactament el mateix que li ha passat al senyor Botín.
Doncs justament aquesta notícia contrasta amb el fet que Cultura va concedir l'any 18 més permisos que mai per treure obres d'art d'Espanya.
Sí, això és el que diu Cultura, però el que no diu és que, aquesta és la notícia oficial, el que no diu és que deneguen una part molt petita, però molt important, com és aquest cas, i com és altres casos. I això ho he denunciat públicament, perquè fixa't, va aparèixer un quadre de Bruegel al Vell, La fiesta de Sant Martín y el vino, que va aparèixer a Madrid. Sotheby's el descobreix, és un quadre que al mercat internacional van 20-25 milions d'euros, i deneguen el permís, l'acaba comprant l'Estat, està actualment penjat al Prado, i li paguen a la propietària 7 milions d'euros en 3 anys. És a dir, això pot ser legal, però a mi em sembla absolutament immoral.
O sigui, li van retallar fins a un terç només del
clar,
que ella hagués pogut treure en el mercat internacional.
Clar, i la resposta és com no tiene el mercado internacional, però anem a veure, vostè em treu al mercat internacional per comprar-me el quadre un terç més barat. Quin és el problema? Això no passa a altres països. Això no passa a França, això no passa a Anglaterra. Però per què passa aquí? Perquè no hi ha un lobby de mercat de l'art potent que enviï qualsevol d'aquestes actuacions a Estrasburg, dicti sentència i hi hagi una jurisprudència nova sobre aquest assumpte. Perquè és que és gravíssim. O sigui, és
atenta això sobre el marc de la Unió Europea sobre l'art?
Per mi sí. És portar la llei al límit de les seves costures que està tocant quasi l'extorsió. És quasi una expropiació artística el que fan. I ho fan constantment. Que passa que, clar, ho fan amb uns tant per cent molt petits que són les millors obres. Però això ens hi trobem, els professionals, habitualment. Això la gent no ho denuncia, jo aprofito aquests micròfons per fer-ho, i s'hauria de revisar aquesta llei i fer-la molt més equiparable a les lleis del nostre entorn.
Artur, fins la setmana entrant.
Fins aviat.
Gràcies, bon dia.